Cugat Media. Notícies.
Bon dia. El nombre de denúncies per violència de gènere i violència domèstica al municipi ha disminuït notablement. Segons les dades facilitades pels Mossos d'Esquadra relatives als primers 9 mesos de 2024, s'han formalitzat a Sant Cugat 53 denúncies per violència de gènere, és a dir, aquella que afecta una dona pel fet de ser-ho, i 17 per violència domèstica, és aquella que s'exerceix cap a qualsevol membre de la família. No obstant això, a un total de 87 santcugatenques tenen ordres de protecció com a víctimes de violència masclista, 5 més que en el mateix període de 2023. Cugat Media, a www.cugat.cat, analitza aquestes dades amb motiu de la commemoració del 25è Dia Mundial contra les Violències Masclistes. Una jornada que estarà carregada d'activitats que seguirem des d'aquesta casa, i entre elles també hi ha la concentració que Hora Bruixa ha convocat a les 7 de la tarda a la plaça d'Octavià i que comptarà també amb una performance amb la participació d'una cinquantena de dones. Sota el lema Ni un pas enrere, Hora Bruixa reivindica que les feministes estan i seguiran estant presents per fer front a les violències masclistes. Més temes. Els carrers de Sant Cugat s'han omplert aquest diumenge d'olor de pólvora. Ha estat per les galejades dels trabucaires de Sant Cugat i més colles d'arreu del país que s'han reunit amb motiu de la trobada organitzada per l'entitat de la ciutat. Una iniciativa que serveix per donar a conèixer la tradició trabucaire entre la ciutadania amb tallers per a tots els públics. Els trabucaires, a més, han repartit taps per a les orelles entre la ciutadania que ha seguit la cercavila per tal de protegir-se i d'acostar sense ensurs aquesta tradició. I Cugat Media participa en els actes del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, organitzant una projecció gratuïta de la pel·lícula La família Bélier, del director francesc Éric Letirgeau. La projecció tindrà lloc dissabte 30 de novembre a les 12 del migdia al cinema Sant Cugat i oferirà els nivells de llum i so adaptats a tots els col·lectius. És un acte obert a tothom amb entrada gratuïta, però cal invitació perquè l'aforament és limitat. I el primer equip de femení del júnior ha empatat 2-2 davant el Taburiente a la jornada 10 de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba. Les santcugatenques s'avançaven 2-0 al minut 4, però quan acabava la primera meitat ja empataven 2-2. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts, i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic. Sara Vella, a la redacció. Alba Triador, a la producció i al guió. I de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 25 de novembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat esportiva. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora parlant del tracte que fem als mitjans de la violència masclista. En parlarem amb la periodista Núria Alcalà. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de llengua. Els alumnes del Servei Local de Català ens oferiran un nou capítol de l'Anell al Dit. I afegirem una entrevista personal a Maribel Guillamón, fundadora de l'associació No Estàs Sola. I per acabar, parlarem de literatura relacionada amb aquest 25è amb els llibreters de la llibreria Paideia. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves jugades comptades.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, hi ha situacions preocupants, marcadors de tot tipus, per exemple, la mala dinàmica, la mala ratxa del DSB Club Voleibol Sant Cugat, també del conjunt masculí de l'Oxigen Patiu que Club Sant Cugat, però d'altres que ens porten a pensar que també hi ha optimisme. Per tant, hem d'estar atents a tot plegat.
Ens posarem al dia ara amb aquests marcadors del cap de setmana, però no només això, ja ho sabeu, a l'Esport en Marxa sempre us acostem altres protagonistes de l'actualitat esportiva. Joan, avui faràs amb representants ben diferents. A quins portes?
Doncs mira, el menú per avui tenim futbol per partida doble, ens anirem fins a Madrid, on escoltarem en directe l'Enric Franquesa, jugador santcugatenc del Leganés, que està lesionat de llarga durada, fa 5 dies es va operar, i també tindrem protagonisme futbolístic perquè aquest 25N, el Dia Internacional contra les Violències Masclistes, hi ha el partit que organitza el Sanco, aquest vespre a les 8 a la Jaume Tubau, entre els dos equips juvenil masculí i femení de l'entitat. I també parlarem per partida doble d'handbol, de l'handbol Sant Cugat, d'aquest equip inclusió. Escoltarem el seu entrenador, l'Uri Vega, i l'handbol Valldoreix, un equip que s'ha estrenat a una nova categoria, la Lliga Catalana Argent. Parlarem amb un jugador que també és president.
Bé, un menú ben farcit que ens proposes per aquest dilluns, Joan. Abans d'això, per això, abordarem en format breu els resultats esportius del cap de setmana.
Endrecem la jornada del cap de setmana amb els marcadors, amb aquests resultats. Aro Rioja Volei 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Les santcugatenques continuen en caiguda lliure i s'apropen perillosament a la part baixa de la taula.
Molins de Rei 21, handbol Sant Cugat 32.
Els de Rit Salvador guanyen i comparteixen lideratge amb el Granollers B.
En futbol sala, l'Olímpic Floresta 10, Girona 0.
Els florestans golegen contundentment el conjunt gironí i ocupen la quarta plaça.
Futbol sala Sant Cugat femení 7, el Masella 0.
Les de Manel Muñoz assoleixen el segon triomf de la temporada i surten de la zona baixa de la classificació.
Alcalà 2, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat femení 4.
Les de Borja Ferrer sumen la segona victòria consecutiva i s'allunyen de la part baixa.
Més hoquei patins, Cerdanyola 8, Oxigen Patiu que Club Sant Cugat masculí 3.
El conjunt santcugatenc encadena ja la cinquena derrota consecutiva i es troba a la part baixa de la taula.
En hoquei herba, júnior masculí 3, Taburiente 0.
Els blau i negres golegen contundentment l'equip canari.
Més hoquei herba, júnior femení 2, Taburiente 2.
Les de Guille Carnicer deixen escapar un 2-0 a favor, però segueixen en segona posició.
En bàsquet, Ipsi 71, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 65.
Els santcugatencs tornen a perdre després de dos triomfs consecutius.
En futbol, Sant Cugat masculí 2, Sant Boià 4.
Els de Joel Bravo encaixen la primera derrota del curs a la Jaume Tubau.
Més futbol, Terrassa 0, Sant Cugat femení 5.
Les de Raül Raposo brillen davant un rival de la part alta.
I per acabar, Club Rubí Sant Cugat masculí 45, Buc 3.
Els de Martín García superen contundentment l'equip barceloní i segueixen a la part alta de la taula. Joan, jo m'acomiado, et deixo aquí amb tots els convidats d'aquest Esport en Marxa. Ens retrobem quan passin 6 minuts de 11:15 del matí amb el tema del dia, amb la Núria Alcalà, que parlarem com des dels mitjans de comunicació abordem les violències masclistes i farem una mica d'autocrítica també.
Molt bé, doncs això és el que vindrà després, però ara el que toca és prioritzar el directe i com no podia ser d'una altra manera, anem a parlar de futbol per partida doble, però primer ens traslladem metafòricament cap a Madrid per parlar d'un futbolista santcugatenc que l'any passat va assolir l'ascens amb el Leganés a primera divisió, que va fer una gran temporada, i aquesta també estava sent, ho diem en passat, perquè malauradament ha caigut lesionat. Ell és l'Enric Franquesa, santcugatenc. Enric, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Com et trobes?
Bé, bueno, començant una nova etapa, però bueno, una lesió de llarga durada, però és algo que forma part d'aquesta professió.
Mm. Què fa un futbolista després de caure lesionat, de ser operat amb èxit, i amb què ocupes el temps més enllà de pensar en la recuperació?
Bé, bueno, ara és tot molt recent, encara estic en la primera setmana post-operatori, i bueno, les prioritats ara és no tenir dolor i intentar pensant en, bueno, en passar el dia de la millor manera i poc més. Segur que més endavant, quan ja pugui fer vida més normal, doncs tindré altres prioritats, altres objectius i m'enfocaré més en l'Enric com a persona.
Mm. Has vist algun cop més aquella jugada on tu pràcticament, no sé si penses que t'has trencat, que tens alguna cosa greu, però sí que ets conscient que t'has fet mal de veritat?
Sí, aquella acció l'he vist diverses vegades, també perquè a l'acabar el partit doncs, teníem molts dubtes de si m'havia trencat en la primera acció o en la segona que demano el canvi, però bueno, jo ho recordo com un moment de preocupació, no tant pel dolor, sinó pel mal gest que vaig fer i bé, crec que va ser una jugada que no vaig tenir sort i crec que sí, va ser la primera acció on em vaig trencar.
Mm. Hi ha una gran quantitat de lligaments encreuats trencats aquesta temporada. Creus que té relació directa amb el nombre de partits que esteu disputant?
Bé, crec que és una lesió que és multifactorial, que hi ha molts motius pels quals pot passar, però en el nostre cas, el Leganés, doncs, no tenim competició entre setmana, no juguem Champions, sí que és cert que el ritme cada cop és més alt i també hi ha més fatiga, no sé si nosaltres podem atacar el calendari, però bé, poden ser mil motius, la fatiga, pot ser les noves gespes híbrides també que s'estan utilitzant molt ara i bé, no hi ha un motiu clar, sí que jo, bueno, des de la meva experiència, doncs, tinc la sensació que bueno, que potser m'enganxo una mica més que altres vegades en el que fa la superfície, però bé, crec que és molt, molt complicat a dia d'avui trobar un motiu.
Mm. Parlem de més optimisme o de més alegria en aquesta entrevista, i és que ahir l'equip va jugar davant del Real Madrid i vam veure aquestes samarretes de suport dels teus companys. Això també il·lusiona d'alguna manera, no?
Sí, la veritat que estic molt, molt orgullós dels meus companys, del club que represento, de l'afició. Aquests dies estan sent... estic notant molt el càliu de l'afició, de tots els missatges de suport que estic rebent i bueno, em fa sentir-me un privilegiat d'estar on estic i sobretot dels companys que tinc.
Mm. Aquest Leganés, l'objectiu és obvi, la permanència. De moment, l'equip que bé, continua amb pas ferm i amb les idees clares, no?
Sí, nosaltres crec que estem demostrant que som un equip competitiu, que contra qualsevol rival estem mostrant que som un equip difícil de guanyar. Sí que és cert que la nostra prioritat és l'ascens, més l'ascens, la permanència més que mai, però bé, no serà difícil. Jugar contra equips tan grans és complicat sumar els 3 punts, però estic segur que nosaltres tenim nivell per aconseguir l'objectiu.
Deixa'm que em pregunti també, ets un culer de Bressol, el teu pare va ser directiu al Futbol Club Barcelona, tu has jugat al planter, suposo que també t'il·lusiona veure que jugadors de casa, jugadors del planter, fan el salt al primer equip i ja no hi ha tantes barreres com en d'altres èpoques, no?
Sí, la veritat que ara pues, el Barça més que mai està tornant a tenir aquest ADN del qual han d'estar orgullosos. Sempre en moments de dificultat el que ha rescatat el club penso que ha sigut la Masia i és el tresor que han de mantenir i més que mai crec que han de creure en el que tenen a casa perquè el Barça pues, té una metodologia i una manera de formar jugadors que és única en el món.
Per acabar, quan tens pensat tornar als terrenys de joc? Entenc que temporada vinent, no?
Sí, ara estic focalitzat en anar setmana a setmana, intentar superar els objectius, recuperar el millor possible, però sí, a dia d'avui no hi ha una data exacta, sí que per aquesta temporada està molt, molt complicat i, per tant, la màxima prioritat és arribar en salut, arribar de la millor manera possible i si és la temporada vinent, doncs, que sigui en un gran estat de forma.
Mm. Enric, moltes gràcies per aquesta entrevista en directe després d'un moment complicat. Com sempre, has tingut un tracte excel·lent amb el nostre mitjà i amb mi personalment. Només desitjar-te que tinguis molta sort en aquesta recuperació i que tornem a veure aquest avió per banda esquerra Leganés, ja sigui de lateral o d'extrem, perquè la veritat és que tu has treballat molt, sobretot la temporada passada a segona divisió, i aquest any doncs, continuaves amb aquest excel·lent moment de forma. Molta sort i torno a reiterar aquestes gràcies personals que et dono.
Gràcies a vosaltres i una forta abraçada.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs dèiem que el futbol ocuparia per partida doble aquest programa, aquest espai, l'Esport en marxa, ja ho saben, com sempre, cada dilluns aquí en directe a l'estudi Ramon Barnils. I avui hem de parlar d'aquest dia. És un dilluns, no és un dilluns qualsevol, perquè és el 25N, aquest dia internacional contra les violències masclistes, i el futbol, en aquest cas, també té molt a dir. Només el futbol, sinó la resta d'esports, però avui se celebra a la 7a edició del partit Mix per la Igualtat, l'organitza el Sanco, ja són 7 edicions consecutives, i avui sobre la gespa de Jaume Tubau veurem dos equips mixts integrats per jugadors i jugadores del juvenil de l'entitat. I per parlar d'aquest partit i també fer-ho extensiu a d'altres situacions que es poden viure en l'esport femení, tenim primerament, aquí ja saludem, la Mari Carmen Torres, és directiva responsable del futbol femení al Sanco i organitzadora d'aquest partit. Mari Carmen, bon dia.
Hola, molt bon dia, Joan.
I després també tenim una jugadora del primer equip, la Cristina Padilla. Cristina, bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs bé, començarem parlant. A veure, aquesta tarda, aquest vespre, Mari Carmen, què podem trobar-nos sobre la gespa artificial de la Jaume Tubau?
Doncs ens trobarem amb la 7a edició d'aquest partit mix, una mica diferent aquest any perquè són les noies juvenils i els nois juvenils els que juguen entre ells. Sempre ha sigut el sènior i aquest any hem apostat pels juvenils. I ens trobarem doncs, amb el partit, amb tot el que pot significar, no? Per lo que és, per la igualtat, per la erradicació de la violència vers les dones i amb això ho fem. Mm. És el material, l'eina que tenim nosaltres com a entitat esportiva, fent-lo amb futbol, que és el que tenim.
Em volia preguntar, d'altres anys hi ha hagut els primers equips, la categoria sènior, aquest any la categoria juvenil, també és una eina i un element de conscienciar potser aquestes categories més joves i de planter del futbol base, no?
Sí, aquestes edats jo crec que són totalment conscients del que passa. Avui dia no podem dir que no tenim informació en els medis, en ràdios, televisions, premsa, i tot això han de ser conscients i s'ha de, bueno, han de lluitar de la manera que saben. Ja t'ho dic, en aquesta manera nosaltres fem aquesta reivindicació de la jugant a futbol.
Mm. Cristina, jugadora del primer equip femení, tu ja l'has disputat aquest partit, no?, en d'altres edicions?
Sí, és... Crec que porto... Des que vaig tornar al Sanco porto 4 anys, i els 4 anys he jugat aquest partit. I crec que es dona... O sigui, que es fa veure, sobretot els nens més petits, generals més petits, que venen a veure aquest partit, que el futbol és igual, ja sigui només jugat per dones, només jugat per homes, o el Sanco aquest dia, partit mix, que hi ha igual de gols, que hi ha el mateix joc, que hi ha la mateixa lluita, que hi ha les mateixes ganes, i jo crec que això és una manera que el Sanco fa veure a la gent més petita que el futbol és igual per tothom. Mm. Mm.
Evidentment, si no es fes aquest partit, voldria dir que aquesta xacra ja està superada, però encara queda molt camí per recórrer, no?
Massa. Jo opino que queda massa camí per recórrer. Sí que és veritat que ja des de ben petites veus moltes més jugadores jugant, als parcs veus a nenes jugant a futbol, però jo crec que els equips de barri, de ciutat, així, sí que estan lluitant molt pel futbol femení, sí que estan fent molt pel futbol femení, però jo crec que encara és important donar encara més visualització de la que s'està donant.
I potser el mirall és el Barça? Ha fet molt de bé? O d'altres esports diuen també en el món femení que tampoc ha fet tan bé, no sé com ho veus.
Bueno, sí, o sigui, realment el Barça pues, ha agafat uns anys que ha estat imparable, vull dir, el millor d'Europa, el millor d'Espanya, però sí que jo crec que les nenes, sobretot, que sí que han vist que, pues, ostres, a Barcelona s'està donant això, jo també vull, i jo també ho intento, i els pares, sobretot, que també són els que impedeixen més entre cometes a les nenes jugar a futbol, però ara, veient el que hi ha, pues, donen peu a apuntar-les des de més petites, que no abans, que costava més que t'apunteixen a futbol.
Anem a fer una mica d'història per a aquestes 7 edicions. Mari Carmen, tu ho coneixes molt bé. Es va fer diferents col·laboracions amb el Mirasol Baco, també amb l'any passat amb Aniquiladores i Aniquiladores. Uh-huh. I bé, també és una manera d'involucrar a d'altres clubs i a d'altres personalitats, no?
Sí, perquè d'alguna manera nosaltres som pioners en aquest tipus de partit i, home, sempre estaria bé poder trobar, clar, sí, has de trobar un equip que tingui femení i masculí perquè es tracta d'això, de fer la barreja de segons la categoria que estiguin, no? I sí, el primer any ho vam fer amb nosaltres, va ser amb el Sanku, el segon va ser el Mirasol i l'any passat va ser Aniquiladores. I, bueno, mirarem, intentarem, doncs, l'any que ve fer una mica també, doncs, un altre equip, de, no sé, doncs, hi ha molts, de, seria ideal, no, doncs, portar un Barça, no?, però, clar, és que s'ha d'una... Estan en moltes competicions i el calendari a vegades és molt complicat pels altres equips. Mm. Nosaltres ho fem en el nostre, el que és dia de partit, bueno, d'entrenament i ho tenim bé. Però els altres equips, doncs, a vegades no els hi va tan bé com a nosaltres.
Parlem una mica de la teva experiència. Tu vas ser una de les pioneres també del primer equip de l'handbol Sant Cugat, Balonmano Sant Cugat. Ara ja portes molts anys dedicada al futbol femení. Aquesta igualtat que tant, a tant s'hauria d'arribar, no? Tu com la veus des de la teva expertesa? Queda camí per recórrer, és evident, si no ens faria aquest partit. Però tu has vist alguna millora, alguna progressió?
Sí. No podem dir que no, tampoc. Sí que és molt lenta. A vegades també les infraestructures la fan més lentes, però sí que és veritat que ara veus nenes pel carrer i portant samarretes, doncs, d'Aitana, Alexia, i que abans eren sempre nom de nois. I nosaltres al Sanco hem de dir que no a moltes noies, perquè no hi ha infraestructura. Però sí que és veritat que fa uns 7 anys érem 5 equips femenins i ara són 11. Això vol dir alguna cosa. Sí que falta, clar que falta. Però el Sanku, doncs, en principi nosaltres, doncs, si hem de créixer, creixem en femení. Això ho tenim claríssim. Si per algun moment tenim un temps per posar algun equip més, serà femení. De moment aquest és el trajecte, però és i als camps veus coses que encara no... Hi ha gent que no... Gent que té un problema, i per mi és la gent aquesta que té un problema de desigualtat i de bueno, que van haver partits i insults sexistes, que encara dius com pot ser, no? Però hi ha, i llavors s'ha de canviar.
M'has explicat abans que tens una anècdota d'una tripleta arbitral íntegrament femenina, no? De fa uns quants anys.
Sí, l'any que vam fer nosaltres el primer partit mixte, va haver una tripleta arbitral que va ser famosa, o sigui, la notícia no va ser que era una tripleta arbitral femenina, va ser els insults sexistes i la que es va liar, no vull dir el camp, ja t'ho vaig dir que no volia esmentar aquí el camp, i aquesta tripleta nosaltres vam aconseguir que fos la primera tripleta arbitral femenina que arbitrés el primer partit mix que vam fer l'any 18.
Preguntar-te tu com a jugadora, Cristina, els insults potser en futbol femení quan hi ha un partit van més dedicats als àrbitres, no? A les àrbitres.
Totalment, vull dir, al final a les jugadores ho hem comentat abans, que qui no vulgui venir a veure un partit de futbol femení que no vingui, perquè realment els dos equips són femenins i ficar-se en una és bastant tonteria, la veritat. Sí que a l'atac fàcil sempre ha sigut a les àrbitres i als àrbitres, però quan és una dona àrbitre, i els insults no són més cap a què dolenta ets, què tal, sinó o més en comparacions en plan, bueno, és una dona, no pot fer més, o vete a fregar, o coses, comentaris que estan totalment fora de lloc i que, òbviament, a part, als homes no els hi cauen aquests comentaris.
I noteu molt la diferència si us xiula una àrbitre o un àrbitre?
Jo personalment sí que ho noto bastant, sóc una jugadora que m'agrada molt parlar amb els àrbitres, vull dir, parlar tranquil·lament amb els àrbitres, i sí que és veritat que amb les noies àrbitres sí que hi ha noies sèries, però són sèries que et diuen no parlem, vull dir, no volem parlar. Sí que amb els homes et parlen com amb uns aires de superioritat, que realment ells tenen el poder, i clar, davant comentaris, doncs a vegades et vacilen o et diuen comentaris fora de lloc, que la diferència és que a un equip masculí no ho farien, i aquesta és, vull dir, jo això és l'únic que em puc queixar de... dels àrbitres.
Ja que et tenim aquí, aprofitem. Fa uns dies va venir el Raül Raposo, el teu entrenador del primer equip femení, a Victòria 0-5 al camp del Terrassa. Molt bé, no?, aquesta temporada, de moment.
Sí, realment jo vaig començar la pretemporada, vaig veure les noves incorporacions, que són més de la meitat d'equip. Vull dir, hem fet una neteja, una cara nova, els entrenadors s'ho treballen molt, i crec que tenim altres expectatives en aquesta temporada, i crec que podem donar molt i podem inclús arribar a sorprendre a equips que no s'ho esperen i sorprendre a nosaltres mateixes, també.
I l'estat de salut, Mari Carmen, del futbol femení, no només al Sanco, sinó en general, a Sant Cuat ha crescut molt. El Júnior té el seu equip, el Mirasol té el seu equip, a la Penya Bona de Sant Cuat també. Això també fa que aquest esport creixi, no?, d'alguna manera.
Sí, sí, i continua, i ho veus, és que hi ha moltes, moltíssimes nenes als parcs, com deia a Cristina, no?, que van amb pilotes jugant, ja no és com abans. Això està canviant i hi ha de canviar més, evidentment.
Per acabar, us volia preguntar sobre el manifest que es llegirà, no?, una mica, que ens expliquis com per on anirà el partit, pel que fa referència a aquest acte, no? És a dir, sempre s'ha llegit un
el
manifest...
Sí, sempre és, bueno, llegim el que si tenia l'Ajuntament, doncs... primer el feia jo, el que pensava que tenia que dir, i després, doncs, és com una adhesió al que fa la Generalitat, o a vegades feien un del món de l'esport, que avui llegirem el de la Generalitat.
Perfecte, doncs avui a partir de les 8 del vespre a la Jaume Tubau podreu veure aquest partit mix per la igualtat que organitza el Sanco, 7a edició entre els juvenils masculí i femení del Sanco. Cristina Padilla, jugadora del primer equip, moltes gràcies.
A vosaltres.
I Mari Carmen Torres, directiva responsable del futbol femení del Sanco, moltes gràcies per venir avui aquí a l'Esport en Marxa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs ja les hem escoltat, i ara canviem radicalment de tema, perquè hem de parlar d'un jugador que també és president, en aquest cas de l'handbol Valldorets, el Martí Sierra. Martí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, una bona estrena en aquesta nova categoria. Veu assolir l'ascens la temporada passada, Lliga Catalana d'Argent. Veu guanyar ahir el Sant Martí Adrianenc B, que anava quart. Encadeneu una ratxa de 4 partits sense perdre guanyant. Bé, un moment dolç de la temporada, no?
Sí, la veritat és que sí. Vam començar... em sembla que amb una victòria en els primers 6 partits, la veritat que ens ha costat una mica adaptar-nos a aquesta nova Lliga Catalana Argent, però la veritat que ara portem 4 partits seguits sense veure la derrota, i estem, com tu dius, en un moment molt dolç i amb ganes de seguir i veient que podem competir amb qualsevol, tant amb el primer com amb l'últim, o sigui, a seguir endavant.
La permanència, entenc que és l'objectiu a priori més important.
Sí, exacte. Aquesta nova temporada començarem per la permanència, però no ens tanquem les portes, evidentment, a anar cap amunt i el que pugui passar. Al final no tenim límits.
Teniu un entrenador, que és el Jordi Lacruz, havia entrenat el primer equip de l'handbol Sant Cugat, i bé, va arribar l'any passat, va fer un miracle, l'equip estava molt... fotut, anímicament i també esportivament, va canviar radicalment i va assolir l'ascens. Creus que té una importància destacada, no?
Sí, i tant. Des de que va arribar la temporada passada, doncs va donar un gir a l'equip i totalment d'acord amb el que dius, va fer un canvi radical i van aconseguir aquesta nova Lliga Catalana de Gent. I aquesta temporada, igual, sí que és veritat, tu bé comentava que hem començat així una mica fluixos, però bueno, era també adaptar-se a aquesta nova categoria i igual que la temporada passada s'estan veient els resultats en aquestes últimes jornades.
Per acabar, Martí, ser president i jugador, t'apreten molt els teus companys o el míster?
No, la veritat és que jo, tot i que tinc aquestes dues funcions, dins del camp no es veu reflectit això, soc un jugador més i després, bueno, el tema de president pues és més tema de gestions i bueno, les coses ja no tan esportives, diguem, però bueno, tot el més burocràtic i de logística.
Molt bé. Doncs Martí Sierra, jugador i president del club handbol Valldoreix, tant de bo aquesta ratxa continuï allargant-se en el temps. Això voldrà dir que l'equip assoleix la permanència. Moltes gràcies per atendre'ns i a seguir cap endavant.
Sí, moltes gràcies a vosaltres. Merci.
Esport en marxa.
Afrontem la recta final d'aquest Esport en marxa d'aquest dilluns i ho farem parlant d'handbol. Però de l'handbol Sant Cugat, no del seu primer equip masculí ni femení ni de la base, sinó d'un equip que ha nascut i és aquest equip de diversitat funcional que entrena l'Oriol Vega, que és el seu tècnic. Oriol, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, explica'ns com neix aquest projecte de diversitat funcional amb aquest equip de l'handbol Sant Cugat.
Mira, doncs, des del club ja portaven molts anys plantejant, bueno, que volien tenir un equip de diversitat funcional, incloure tothom dintre d'aquest món de l'handbol, i ja es va posar en marxa el procés, i a mi directament ja em van contactar des del club, que jo ja era entrenador, i em van dir, escolta'm, estem muntant això, comptem amb tu per ser entrenador? I jo vaig dir que sí. I així va començar l'equip d'handbol. Va ser gràcies a la junta directiva, que portava molts anys ja plantejant-ho, i finalment aquest any ja ho han aconseguit fer realitat.
Mm. I quants jugadors i jugadores en teniu ara mateix?
Ara mateix en tinc, bueno, en tenim 7. 7 jugadors, dels quals alguns dies venen uns o altres, però normalment sempre intenten ser els 7.
I entenc que això, amb el boca orella, anirà a poc, doncs, creixent. I suposo que l'objectiu, la fita, és aconseguir que es pugui competir algun dia, no?
Sí, de fet, amb 7 jugadors ja podem competir. Està plantejat que pel març ja puguem fer el nostre primer partit. Però, clar, estaria molt bé poder aconseguir que vinguin més infants. Bé, bueno, d'infants i adults, depèn de l'edat que tinguin, perquè n'hi ha de tot. Des de la Fundació de Catalunya, el problema que tenen és que el trajecte no poden fer més persones, ja que estem entrenant a Cerdanyola i han de portar una furgoneta. I en el moment que s'aconsegueixi que puguin arribar des d'un altre trajecte o des d'un altre mètode, ja suposo que serem més, però amb 7 podem tirar endavant.
Per no anar tan just dels partits, en cas que algú doncs, sigués baixa d'última hora, i clar, això també condiciona una miqueta el partit. En tot cas,
aquest seria el problema.
També m'agradaria que ens expliquessis com venen a entrenar, quins diàlegs teniu, una mica aquella fotografia més emotiva que esportiva.
Exacte. No, mira, des d'un principi jo tenia molta por de aviam si vindrien motivats o no. Ja el tema de l'handbol era més et passava a segon pla, sinó si vindrien motivats, amb ganes de fer coses, i em vaig sorprendre molt a l'hora de veure la participació i les ganes que li posen. El diàleg amb ells és com amb qualsevol, si de tu a tu, parlant les coses, ensenyant les coses, primer les bases de l'handbol, començant amb el bot i tot, i la veritat em va sorprendre el nivell ja que portaven. Sabien botar la pilota, la majoria, sense cap problema, i després el llançament i tot tenien la tècnica ben consolidada. O sigui que jo la veritat que els he de dir i els he de felicitar per tota la feina que portaven feta i la feina que estan fent amb mi, de escolten molt els entrenos, es posen i la intensitat, les ganes, de la predisposició d'aprendre a jugar, la tenen. I això es nota molt en els entrenaments i a l'hora de dur a terme tots els exercicis, perquè els veus amb il·lusió. I això per un entrenador omple molt.
Això t'anava a dir. Des del teu punt de vista, què t'aporta ser entrenador d'aquest equip?
Mira, és una metodologia totalment diferent i la veritat que, si no, puc estar més content. La veritat, mira, jo vaig portar, i porto l'equip dels veterans. I també he estat amb infants i tot. Però portar aquest equip m'està ensenyant moltes coses, moltes metodologies noves, com tractar. I, clar, jo estudio educació primària i també són molts recursos que jo m'emportaré després de la meva vida professional.
Doncs...
Sí, que molt content.
Doncs, Uri Vega, gràcies per aquestes declaracions tan, tan ben estretes i explicades del que és el dia a dia d'aquest nou equip de diversitat funcional de l'handbol Sant Cugat. Que vagi molt bé aquest repte i a veure si d'aquí al març s'aconsegueix doncs, que l'equip que competeixi, sens dubte, ens aproparem a veure un partit d'aquest equip, també algun entrenament, perquè la veritat, això també és esport i és esport amb majúscules. Que vagi molt bé i moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins aquí l'esport en marxa d'aquesta setmana, però no desconnecteu perquè tot seguit, al Faves Contades, conversarem amb la periodista Núria Alcalà, en qui abordarem la responsabilitat dels mitjans de comunicació a l'hora de tractar la violència masclista. Nosaltres ens tornem a retrobar dilluns vinent amb més Esports en Quatent. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La responsabilitat social dels mitjans de comunicació va molt més enllà de l'objectivitat o la fiabilitat de les fonts. Si parlem de problemes socials tan greus com la violència masclista, és important que ens plantegem de quina manera hem d'abordar-ho des dels mitjans, ja que això pot determinar com és percebut aquest problema per la societat i, de retruc, de quina manera es pot intentar o no solucionar. Amb motiu del Dia contra les Violències Masclistes, que se celebra cada 25 de novembre, avui ens acompanya la Núria Alcalà, és llicenciada en Periodisme i Humanitats per la Universitat
Universitat Autònoma de Barcelona i és participant en l'elaboració dels criteris sobre el tractament de les violències masclistes als mitjans de comunicació fet des del Col·legi de Periodistes de Catalunya aquest 2023. Núria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Fa unes setmanes, Núria, dins el programa d'actes de la commemoració del 25N, va ser aquí a Sant Cugat oferint una formació per a periodistes sobre el tractament informatiu de les violències masclistes. Per què és necessari que ens formem els professionals de la informació i la comunicació en aquest àmbit tan específic de la comunicació?
Doncs crec que tenim una responsabilitat enorme a l'hora de posar el focus en un fenomen tan sumament ample a nivell d'incidència i que també està generant un debat social continu de canvis. És important que les nostres cobertures les integrem amb aquesta amb ètica professional, amb tot el que fem, evidentment, però en aquest cas encara més, perquè hem d'integrar, encara estem en un procés d'integrar encara que hi ha moltíssimes formes de violència masclista que ens sorgeixen de noves en els darrers anys, que es manifesten de formes diferents, com per exemple la violència digital que està emergint d'una forma més nova amb l'ús de noves tecnologies com la intel·ligència artificial. També hem d'assumir-ho com un fenomen global, transversal, amb incidència específica amb dones i en els menors. En aquest cas és important remarcar que elements com per exemple l'origen de les persones implicades, d'agressor o víctima, no és un element objectivament ni periodísticament que ens aporti res i que ens doni cap mena de perspectiva sobre el fenomen. Després, sobretot, hem de treballar amb un focus molt específic en la víctima. Moltes vegades, per l'espectacularitat del crim en si, per exemple, en el cas d'un feminicidi o de les dades, perdem de vista que darrere doncs, hi ha famílies, hi ha víctimes, i sovint una descripció molt detallada d'aquests fets no acabem d'integrar que suposa una doble revictimització i nosaltres som un actor importantíssim en això. I després que també sovint amb aquest fenomen tendim a rebre moltíssimes dades. Avui és un dia de moltes dades, de dades d'atenció, de denúncies presentades als Mossos d'Esquadra, dades d'atenció a víctimes de violència masclista per part dels diferents serveis municipals, nacionals, etc. I darrere d'aquestes dades també ens donen moltes pistes de com evoluciona aquest fenomen. Per exemple, anant a la pandèmia, vam veure com hi va haver-hi una davallada de les denúncies.
Sembla, Núria, sembla
que això no volia dir que el fenomen estigués minvant, sinó precisament que les víctimes estan confinades i no tenien possibilitat de denunciar.
Sembla que hi havia hagut un petit problema de connexió. Sembla que ja hem recuperat l'estabilitat d'aquesta connexió. Ens parlaves de la incidència de la pandèmia, no?, en la violència masclista, on les dades van baixar, no perquè no n'hi hagués, sinó perquè les persones no tenien accés als serveis de denúncia.
Efectivament. Això és una manera de integrar nosaltres com a periodistes que darrere de les dades sovint ens estan donant una problemàtica concreta que també ens ajuda a explicar el fenomen de les violències masclistes.
Precisament els periodistes i les periodistes som els que ens encarreguem de traslladar, de transformar aquestes dades en històries, en sensibilitzar també i explicar quin és l'abast d'aquesta xacra a la societat, però per fer-ho a vegades toca revisar-nos, no?, fer una radiografia i també formar-nos en la manera d'explicar les coses, perquè la societat evoluciona i també evolucionem les persones que fem la informació. Amb la teva experiència, Núria, trobes que estem oberts des del sector en fer aquesta reformulació, en aprendre a explicar de noves maneres, amb nous llenguatges, a les violències masclistes? No sentim la Núria. Núria, no sé si ens sents o hem perdut la connexió. Si no anirem un moment a la publicitat, intentarem recuperar aquesta connexió amb la Núria per via telefònica, a veure si així ens sentim millor.
Jo, pels meus companys de professió, crec que... A veure si ara no tenim problemes de connexió, espero que...
Ens sents bé, Núria, ara? Farem una cosa, anirem un moment a la publicitat i així farem la connexió via telefònica per evitar aquest tipus de problema. Tot seguit tornem a connectar amb la Núria Alcalà.
Ara crec que sí.
Fem connexió telefònica, Núria, així evitem aquests problemes de connexió. Un segon de publicitat i de seguida reprenem aquesta conversa.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ara sí, sembla que hem recuperat aquesta connexió amb la Núria. Esperem que puguem mantenir ara la conversa. Núria, ens escoltes bé?
Bon dia, sí, esperem que aguanti.
Esperem que sí, segur. Preguntàvem, Núria, si amb la teva experiència trobes que els periodistes i les periodistes estem disposats a fer aquesta reflexió sobre el tractament d'aquest tipus de notícies?
Jo crec que en general sí. Hi ha un interès creixent en qüestionar-se molts dels elements que integren les notícies que estem preparant. Elements com, ostres, incloc, en el cas d'un feminicidi, si hi havia denúncies prèvies entre la parella o no. És un element de revictimització a la víctima o ajuda a que altres víctimes puguin arribar a veure que aquell cas, com no estava denunciat, doncs suposa un risc o no. Són reflexions molt interessants que són canviants, jo crec que estan evolucionant, i sobretot jo crec que un dels interessos importants és saber com explicar millor els fets, sobretot en el cas de crims, no? Crims importants com va ser la violació brutal d'una noia, d'una menor a Igualada fa 2 anys, doncs quins elements, de quina manera podem donar un plus afegit, no, a la nostra informació.
Perquè què heu detectat, per exemple, des dels mitjans? Quin tipus de violència al final s'exerceixen o s'han exercit des de mitjans de comunicació cap a les dones?
Principalment, jo crec que el que deia una mica abans, no posar el focus en la víctima. Caiem en l'espectacularitat i no acabem d'integrar que més enllà del crim en si hi ha moltíssims elements que informativament són molt interessants. Parlava del cas de la violació d'Igualada. El cas en si va suposar un terrabastall brutal a nivell d'expressió de violència, perquè va suposar no només una agressió sexual, sinó un intent d'homicidi, tal com va quedar després acreditat al judici. I que ella és una mica en tots aquests elements, no?, de la noia que va sortir de festa, que tornava sola a casa, no? Es posava com molt el focus en la víctima, quan encara no hi havia un autor conegut. I es posava el focus a la víctima i l'espectacularitat del crim en si, no? I deixaven de banda elements com la pròpia investigació del crim, en la qual, per exemple, els Mossos d'Esquadra doncs, van haver de desplegar unes diligències molt amples per ja només mirar de tenir un sospitós, perquè no hi havia cap mena de pista sobre l'autor dels fets. Llavors, hi ha elements a vegades satèl·lit, no?, dins d'un crim que ens donen més informació que no caure, no?, en la sang i fetge.
En aquest sensacionalisme, eh?
Ah, exacte, exacte. Que és, també es pot arribar a entendre des de la lògica, per exemple, dels mitjans digitals i com el clickbait és una forma de monetització, no?, en aquests casos, però sí que hi ha normalment una diferència entre mitjans públics, privats, també en destacar segons quina informació per emparar aquesta lògica.
El tractament informatiu de la víctima i el seu entorn és clau per tenir aquesta cura de no revictimitzar les persones que han patit aquestes agressions. Quines eines tenim al nostre abast, els periodistes i els mitjans, per fer-ho d'una manera adequada?
Primer de tot, tenim des del Col·legi de Periodistes uns criteris amb uns punts bàsics que ens poden servir de guia per iniciar les nostres cobertures en aquest àmbit. Jo crec que, sobretot, mirar les veus, els elements que integrem a la nostra notícia, les fonts. Tenim molts elements al nostre abast, i cada cop més, per veure d'experts i d'informació que ens donin un, com deia, no?, un punt afegit a la informació que estem tractant. Dèiem abans, les denúncies en període de pandèmia baixaven. Hem de buscar la raó, hem de buscar el perquè. Hi ha moltes veus expertes, dones en aquest àmbit, tenim departaments de comunicació de Mossos d'Esquadra, de fins i tot associacions de fiscals, de jutges, que ens poden donar des del terreny expert, juristes, sociòlegs, psicòlegs, una informació molt més ampla del problema en si. Jo crec que l'inici ve per aquí, i després també l'ús del llenguatge, com abordem les nostres redaccions amb un llenguatge menys sexista, per exemple, i menys sense caure, com dèiem abans, en l'espectacularitat de les descripcions, no?, d'un crim.
El llenguatge és clau per explicar la realitat, i, per tant, un llenguatge no sexista és necessari a les redaccions dels nostres mitjans per fer-ho bé. També a l'hora d'utilitzar determinats termes, no, Núria? Com no parlar de violència masclista i parlar de violència domèstica quan no ho és, o intrafamiliar, també és important dir les coses pel seu nom.
És important també una mica com iniciàvem aquesta conversa, no?, tenir en compte que la violència masclista es manifesta de moltíssimes formes, i una de les primeres és en l'àmbit de la parella o exparella, però no la única, per tant, de fugir d'aquests termes, no?, de violència masclista, i posar les etiquetes que toquen en tot moment. Ha anat costant, però es va aconseguir mica en mica, jo crec. Violències noves, com dèiem abans, violència vicària, violència de segon ordre, que és la que s'exerceix contra pròpiament l'entorn de la víctima o persones en contra, o que exerceixen una acció concreta en contra d'una situació de violència masclista i reben violència de retruc. Són com aquest tipus de conceptes que anem integrant mica en mica, i que jo crec que ens ajudarà en un futur. O sigui, jo crec que hi ha molt espai per estar contents de que anem evolucionant en aquest aspecte. I és important, com dius, integrar-ho en el nostre llenguatge.
Anem integrant, tenim evidentment marge de millora, i per això hi ha aquestes formacions que feu des del Col·legi de Periodistes per als professionals de la comunicació. Hem parlat de com es fa el tractament de la víctima i el seu entorn. Fem aquesta autocrítica, ja que moltes vegades s'ha posat el focus sobre la víctima. Una altra part que genera dubte a l'hora d'aquest tipus de cobertura és com parlem del tractament informatiu que fem de l'agressor.
Exacte, i és delicat, perquè el judici públic, a vegades quan posem el focus mediàtic en un cas, és pràcticament inevitable. I necessitem unes eines fortes per trobar un equilibri, que no vull dir que sigui fàcil, entre una presumpció d'innocència pròpia de qualsevol tipus de cas, sobretot quan la investigació és molt, molt, molt inicial, i, de l'altra banda, no caure en també fer espectacle, no?, de certs personatges. I ens venen... Un dels exemples, no?, que poso normalment és el cas del Joies, de l'anomenat Joies, que coneixem en el nostre imaginari social.
Aquell ja. Personatge de Gran Hermano...
Efectivament. Amb una condemna ferm sobre ell per violència contra la seva exparella, i que va fugir de la justícia durant un temps, amagat en un domicili aquí mateix a Catalunya, i que alguns mitjans van decidir donar-li veu a través en forma d'entrevista i d'alguna manera donant peu, obrint al públic el seu relat que no acabem d'integrar, que dintre d'una causa d'aquestes característiques sempre serà esbiaixat, no? Llavors, és molt important mesurar també fins a quin punt donem aquesta... obrim els nostres mitjans aquests discursos, no?, de l'agressor, però, per altra banda, preservem aquesta presumpció d'innocència, no? És molt complicat. I després, un altre dels elements que també en el qual també poso el focus és el nom de les... Bueno, l'ús de les etiquetes, per exemple. Parlem del Joies, que ja en si és una etiqueta, però després d'altres persones, per exemple, l'anomenat estafador de l'amor, que acumula diverses condemnes per estafar a dones, a qui coneix a través d'aplicacions de cites. Al final, el que correm el risc amb aquestes etiquetes és de generar, no?, com una espècie de personatge públic que d'alguna manera minva bueno, els fets, no?, que està fent. L'acabem integrant en el nostre imaginari com, mira aquest personatge, mira quina gràcia, i perdem el focus en les víctimes que l'han denunciat, no?, i que l'han posat en aquell ull públic.
Tot i que encara ens queda moltíssima feina per fer, has posat exemples que són ben recents i que tenen marge de millora, com el cas de la violació de la noia d'Igualada, el cas del Joies, que també, tot i que ve de lluny, el tractament i les entrevistes que s'hi han fet a aquest personatge són recents. No sé si fent perspectiva, Núria, poso per exemple el cas de les noies d'Alcàsser als anys 90 fins un cas recent com pot ser el d'Íñigo Errejón. Si creus que s'ha canviat la manera d'informar sobre les violències masclistes, si hem evolucionat d'alguna manera...
Totalment. De fet, el crim d'Alcàsser va ser un punt d'inflexió en la cobertura informativa. També parlem d'un extrem molt bèstia, perquè estem parlant d'un cas en el qual el mateix dia que s'havien trobat els cadàvers de les víctimes estava fent un programa especial des de, crec que era el Teatre Municipal de la localitat, no?, amb entrevistes als propis domicilis de les famílies de les víctimes. Es va fer tot un espectacle d'un crim terrible, no?, quan encara no hi havia, bueno, que no hi havia cap detingut en aquell moment. S'estava buscant l'autor dels fets, que s'estava desgranant què havia passat, i hi havia com una espectacularitat amb càmeres fins i tot al col·legi de les noies, captant, no?, com aquells moments de dolor dels seus companys. Tot això, evidentment, s'ha reduït, ha anat minvant, s'ha anat fent més discret, però hi ha molt camí per recórrer. En el cas d'Íñigo Errejón, clar, estem parlant d'altres maneres de denúncia, com va ser el cas de les xarxes socials, i aquí els mitjans vam posar molt el focus en les denúncies que s'estaven recollint a través de les xarxes socials, que també hem de fer la reflexió de fins a quin punt és una plataforma viable per denunciar un cas de violència sexual. Tenim un parell de víctimes que en el cas d'Íñigo Errejón sí que han acudit a la justícia, però vaja, és important també reflexionar fins a quin punt, no?, posem l'ull en el cas d'Íñigo Errejón a les a les denúncies que es van fer. I sí, sens dubte s'està evolucionant moltíssim.
Núria, em sap greu perquè ho hem de deixar aquí i tindríem moltes altres temes de preguntes i reflexió. Entomem des dels mitjans la responsabilitat que ens pertoca a l'hora d'informar de les violències masclistes. Hi ha marge de millora i amb les formacions com les que fas tu de la mà del Col·legi de Periodista, doncs tenim eines al nostre abast per formar-nos i millorar. Núria Alcalà, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Mil gràcies per aquest espai que ha estat casa meva també.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment, moltes gràcies.